Hola, bon dia, bona nit, bona vesprada, benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Descoberta. Així, en Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet, des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I des d'esta mateixa pàgina, radioclara.org, pots, en esta mateixa pàgina pots arribar a dues coses que potser t'interessen. La primera és les mil i una maneres que tens de col·laborar econòmicament amb el manteniment, amb el sosteniment de Radio Clara, ja per a tots tipus, per a gent de tot tipus, color i condició, així que pega-li una miradeta i si pots prescindir d'uns uns quants euros te ho agrairem. I també en esta mateixa pàgina, si baixeu i mireu cap a la dreta, trobareu el podcast de La Descoberta a banda del podcast d'altres programes de la ràdio. La Descoberta, un programa de música, literatura i actualitat que t'oferim totes les setmanes, dos hores dos, així, a Radio Clara. Un programa en el qual pots participar si t'avellís a través del telèfon amb el 96 391 57 21. O si ho preferixes, amb el 96-391-5721. Però com res en la vida és perfecte, el telèfon només el pots utilitzar si vols parlar amb nosaltres el dimarts a la nit, que és quan fem en directe el programa. En qualsevol altre moment, millor tira mà del correu electrònic. Més que res perquè no podrem atendre't amb el telèfon, s'entén. descobertarrk@gmail.com. La Descoberta en Radio Clara. I bé, ja estem així una setmana més, ja han passat totes les vacances de Setmana Santa i Pasqua, ja tornem a la normalitat, en totes les cometes que vulgueu posar-li a la paraula normalitat, fins i tot caldria posar-li unes quantes cometes, no només dos, sinó unes quantes més. Però bé, ja s'han renovat les classes, la Pasqua ja no deixa de ser una cosa que ha passat ja, i bé, una Pasqua un tant estranya com tot que està passant des de ja fa més d'un any. I bé, anem a començar parlant de vacunes. A banda de les notícies que ja tots coneixeu sobre AstraZeneca, els vaivens de la Comissió Europea i de tots els governs o de la major part de governs europeus sobre a qui se li administra la vacuna d'AstraZeneca, que per cert ha tornat a patir un nou retard, un nou endarreriment en l'enviament de més vacunes, mentre les autoritats sanitàries decideixen què fan amb la gent que ja va ser vacunada amb la primera dosi d'AstraZeneca i que ara, en teoria, segons alguns experts, seria perillós que foren per segona vegada vacunats. Ja van comentar la setmana passada els les coses que no acaben de quadrar amb la vacuna d'AstraZeneca, el per què esta campanya desaforada, el per què només tenen efectes secundaris les vacunes d'AstraZeneca, cosa que, bé, ens ha vingut una altra història dels Estats Units. Se suposa que el dia 14, dia de la República, per altra banda, ara ven arribar a Espanya, a bueno, Europa, a la Unió Europea, no sé quants milions de vacunes de Johnson & Johnson, la Janssen, crec que se diu, en fi, una vacuna més, passa que és una vacuna monodosi, però resulta que les autoritats sanitàries i farmacològiques dels Estats Units han demanat que s'ature la vacunació amb esta vacuna perquè resulta que hi ha hagut uns quants casos de trombos, de trombosis, exactament igual com les que deia que se deia que produïa AstraZeneca, i que de moment fan que Janssen hagi decidit que no envia la vacuna a la Unió Europea. Per tant, tots els plans per a vacunar a la gent entre 70 i 79 anys, de moment, per l'aire també. I és que al final resultarà que la vacuna millor posicionada en el mercat, encara està en fase 3, és a dir, encara no s'està ni comercialitzant ni vacunant, serà la vacuna cubana, que ha optat, el sector sanitari cubà ha optat per la vacuna tradicional. Jo tampoc sóc, no precisament un expert, no tinc ni punyetera idea de qüestions mèdiques i biològiques, però sembla que agafen un virus del tifus, l'atenuen de no sé quina manera i el fan com a transport, en fi, una cosa molt clàssica, una vacuna, crec que diuen conjuntiva o conjugativa, crec que era. En fi, sembla ser que és baratíssima, fàcil de produir i que dona uns resultats excel·lents. No estem fent propaganda del règim cubà en absolut, sinó simplement dient que Cuba és una de les millors sanitats, jo diria que la millor sanitat d'Amèrica, segur, no tindrà tots els aparells caríssims que té la sanitat nord-americana, estadounidenca, però sí que té un quadre, un sector humà en medicina perfectament exportable. De fet, ho han fet durant molts decennis, exportar metges a altres països, i sembla que en la vacuna, doncs, no sé, ja veurem com van les coses, ja evidentment hi haurà pressions polítiques, com està passant també amb la vacuna russa, però sembla que la vacuna cubana pot convertir-se en la vacuna del tercer món. Això pràcticament estarà garantit, perquè a banda la de AstraZeneca, crec que costava 6 euros, la cubana serà molt més barata, i a banda no s'ha de conservar a 80 graus negatius ni coses per l'estil. En fi, donem-li temps. Mentrestant, bé, comença el que alguns anomenen quarta onada, deguda la onada a les vacances de Setmana Santa i Pasqua. De moment, així estem confortablement bé, amb 30 no sé quants casos per 100.000 habitants, una xifra molt allunyada dels quasi 200 que hi ha de mitjana a tot l'estat. I bé, s'han afluixat alguna restricció, poques, i el debat ara està en si l'estat d'alarma s'allarga, se prorroga o s'acaba el 9 de maig. Abans de parlar de la qüestió del port, que també volíem parlar, volem també comentar la actuació impresentable del Ministeri d'Interior espanyol per una banda i del govern del Marroc en el cas de Elena Maleno, l'activista pro drets humans, que ha sigut expulsada, deportada del Marroc a Espanya. La van deportar deixant darrere a una filla que vivia amb ella de 14 anys. 32 dies ha estat sense poder veure la seva filla. En fi, caldria que el Ministeri de l'Interior, del qual isqueren una sèrie d'informes completament falsos que serviren per a intentar incriminar a l'activista en Marroc i també en Espanya, totes elles, tots aquests intents han estat rebutjats per la justícia, i al final el govern marroquí, amb la connivència del govern espanyol, ha optat per la via ràpida, la deporte i fora. Encara com tenim el govern més progressista de la història. En l'aspecte internacional destaca les eleccions a Ecuador, on en la primera volta se va imposar clarament el candidat, diguem-ne, correísta de Correa, l'antic president, no l'anterior a este, sinó anterior encara. Ha guanyat, en canvi, el representant de la dreta, Pablo Lasso, crec que se diu. I en fi, és una cosa curiosa, perquè sembla ser que on ha fallat més la qüestió ha sigut en el vot indígena. En fi, un país que se presuposava que triaria esquerra i que en canvi ha triat dreta. I on la confusió és gran és en Perú, on se presentaven, crec que eren 20 candidats en la primera volta de les presidencials. Ha guanyat un desconegut, ara no me'n recordo del nom, perdoneu, Pedro Castillo, crec que seria, un mestre de la zona andina, que alguns periòdics com El Mundo i companyia qualificaven de literal ultraizquierdista, i que ha deixat en segon lloc a la filla d'Alberto Fujimori, el president, un dels anteriors presidents, no l'anterior, sinó ja fa unes quantes legislatures, i que per cert està en presó. En fi, primera volta, ja veurem com queda la segona. I bé, anem a posar la pausa musical acostumada més o menys enmig de la nostra perorata. I si fa dues setmanes posarem a Pep La Guarda i la setmana passada posarem a Remigi Palmero, doncs anem a completar la trilogia del pop o del pop rock valencià dels 70 i els 80 amb l'altra pota per a completar la Santíssima Trinitat. Es tracta de Bustamante. No té res a veure el d'Operación Triunfo, en absolut. Bustamante és un cantant valencià que jo sàpia no s'ha mort, i que l'any 80 va publicar un disc que s'anomenava Cambrers, que també és de la zona mítica, ja dic, entre Remigi Palmero, entre Pep La Guarda i este Cambrers. I anem a escoltar el tema que dona nom al disc, Cambrers, Bustamante.
Bye.
Ja estem així, després d'haver escoltat a Bustamante, i anem a parlar també de la qüestió del port. Ja sabeu que la polèmica està en marxa des de fa anys, que des dels partits d'Esquerra, me referisc a Compromís i Podemos i Esquerra Unida, se demanava una declaració, que se fera una declaració d'impacte mediambiental nova. El port se resistia de qualsevol de les maneres possibles, el port i tota la dreta sociològica, incloent el PSOE, que ens volen vendre l'ampliació del port com una espècie de manà que crearà no se sap com, no sé quants mil llocs de treball, quan cada volta el treball en els ports està més mecanitzat, i no, el concepte d'estibador que hi havia abans cada vegada està desapareixent. No se parla de l'afectació, que serà pràcticament total, de totes les platges del sud, de, no només de la ciutat de València, sinó del sud del golf de València fins a Cullera, si més no. En fi, deixant a banda l'increment de les emissions de CO2 pels camions que aniran a esta nova terminal de contenidors, la pregunta de sempre és, algú té credibilitat, algú pensa que té credibilitat Aurelio Martínez? El president del Port Autònom de València, Aurelio Martínez, que va ser candidat socialista a l'alcaldia, i va ser també, no sé si va ser copresident o vicepresident del València Club de Futbol, va ser l'encarregat de vendre l'equip al home este de Singapur, que és l'actual propietari, Peter Lim, crec que se diu. En fi, un home que està sempre amb una gestió espectacular en tot el que maneja, i tota la credibilitat que va posar per a vendre les accions de la València Club de Futbol és la mateixa que està posant per a vendre'ns la burra de l'ampliació del port. Aprofite per a dir que està circulant per ahí un manifest en contra d'esta ampliació del port de València, que pots signar, només has de buscar-lo en internet i no trobaràs massa dificultats. I ahí el cas també important és la jugada del PSOE. El PSOE, que controla òbviament el Ministeri de Transició Ecològica, té una vicepresidència, la quarta del govern, Teresa Riviero és la ministra, que s'ha llevat les mans, compilat i ha decidit que el port decidisca si se fa o no se fa l'avaluació mediambiental. En fi, com aquell rei castellà, ni quito ni pongo rei, però ajudo a mi senyor. En fi, la comissió Ciutaport, que aplega diverses organitzacions, més una coordinadora que està per a coordinar, bueno, per a què va estar una coordinadora, sinó per a coordinar en el tant d'ajuntar tots els esforços contra esta ampliació del port, ja han decidit recórrer a la via judicial. I és que l'historial del port en quant a les veritats que ens conta és tan discutible com que hi tenim la sal, aquella famosa que va produir els desallotjaments en la punta, que ara és un erm, tot i que finalment la justícia va declarar que la urgència del projecte no era tal. No sé si farien bé els afectats, i fins i tot l'Ajuntament de València, que està, com a mínim el seu alcalde, està radicalment en contra d'esta ampliació del port, demanar l'execució de la sentència i que se retornen convenientment restaurats els terrenys que va expropiar el port. En fi, qui fa com fa, no fa pecat. I en fi, podem parlar de moltes més coses, com per exemple la reforma que ha de la Seguretat Social i de les pensions que ha anunciat el ministre de Seguretat Social i Migracions, esta espècie de tecnòcrata que tenim assegut en el Consell de Ministres, que en fi, podia dedicar els seus esforços a tres faenes més substantives, com per exemple l'ingrés mínim vital. La consigna és endarrerir el més possible l'edat de jubilació. En fi, com aquell. Dis-me què faig per a que veges que estic fent el contrari del que hauria de fer. En comptes d'incentivar salaris decents, no salaris de misèria, salari mínim, per exemple, perquè els nous treballadors cotitzen a la Seguretat Social i puguen mantenir el sistema de pensions, no, ara se pretén incentivar econòmicament els que endarrerisquen la seua jubilació. I després es queixaran de que la natalitat va de baixa. En fi, com diria Jaume I, vergonya, cavallers, vergonya. I en fi, anem a... ja hem sobrepassat la primera mitja hora de programa, així que anem a passar quasi sense solució de continuïtat al món de la música. Ah, recordar-vos que, tot i que en València ja estava vigent per una ordenança municipal, la Direcció General de Trànsit, a partir de no sé quin dia de maig, ara no m'ha apuntat el dia, crec que és l'11, però no estic segur, en les ciutats, en nuclis urbans, per carreteres que només tinguin un carril per sentit, la velocitat màxima serà de 30. és el que s'anomena pacificar el trànsit. Bé, tot el que vaig en la recuperació de l'entorn urbà per a les persones i no per als vehicles, tot i que evidentment els vehicles per a determinades activitats són absolutament imprescindibles i ningú demana que siguin extirpats dels centres urbans, però sí regulat el seu funcionament i que no siga el camp Pequipua que fins ara estava funcionant, tot i que en ciutats com València, per exemple, la millora de la accessibilitat i del trànsit sostenible és evident que ha augmentat de manera exponencial des que l'esquerra governa la ciutat. I sí, vos heu encertat, no hem parlat de Madrid. Ni de Toni Cantó, ni de ningú d'estos. Perquè sí, ara sí, ja sense més preàmbuls, comencen els blues de la descoberta. Els blues de la descoberta és la secció de blues del programa que t'ofereix totes les setmanes uns 35-40 minuts de música de blues o música negra en general, sense la menor pretensió de res, simplement música que ens agrada, i tampoc t'oferim el servei de novetats ni coses per l'estil. I sempre tenim la gens secreta intenció que la música que a nosaltres ens agrada també t'agradi a tu. I com sempre comencem amb el nostre recopilatori inicial, ja més o menys tradicional en este programa, doncs anem a proseguir en el recopilatori que portàvem ja en les últimes setmanes sobre el blues de Chicago. I avui en el blues de Chicago li toca a Willie Big Ace Smith. Willie Smith és un bateria, tot i que va començar tocant l'harmònica, que diuen que s'assembla una harmònica a una bateria, doncs ben poc. Una bateria que va estar una temporada en la banda de Muddy Waters, ell era natural d'Arkansas, va morir en el 2011, va formar part de l'última formació de Muddy Waters, després va formar junt a Paynton Perkins, Calvin Jones i algun més de Legendary Blues Band, una espècie de continuació de la banda de Muddy Waters sense Muddy Waters. I res, anem a escoltar a este bon home en un tema que s'anomena Going Away's Baby, anant sempre, anant junts, una cosa per l'estil, xica o xic. Billy Big Ace Smith, Going Away.
Got to have some. I need some. I want some. I'm gonna get me some. I need some. Got to have some.
what you want, don't worry about no bills. I used to own my own candy store. I got news for you, baby, I don't own it anymore. Got to have some. I need some. I want some. I'm gonna get me some. Got to have some. I need some. I need shoes. I need clothes. My baby left because I ain't got no dough. To have some. Oh, I need some. I want some. I'm gonna get me some.
Era Willie Big Eyes Smith. I ara anem a un guitarrista que s'anomena Eddie Taylor. Eddie Taylor és un ja dic, guitarrista, també cantant, natural de Mississippi. Va néixer en un llunyà quasi fa 100 anys, en 1923, va morir en el 85. Era amic de Jimmy Reed, un dels músics més importants en el món del rhythm and blues. Ara dit del blues, més bé del rhythm and blues que del blues, que va tindre moltíssims discos amb molt d'èxit. Este bon home va estar molts anys en la banda de Jimmy Reed. També se va fer la seva carrera en solitari. No és un músic d'estos que diguem de primera línia, però sí que és un músic d'una qualitat i d'una paraula que ara se diu molt, resiliència. Ha aguantat tot el que se pot aguantar i més, i té un estàndard d'interpretació magnífic, és a dir, que ja donaria moltes altres figures tindre la capacitat i la mestria, l'artesania, per dir-ho d'alguna manera, que té Eddie Taylor. D'un disc que se va publicar en l'any 70, bueno, se va publicar en el 71, que reproduís algunes de les sessions del Festival de Blues de Chicago de 1970. Anem a escoltar a este home, a Eddie Taylor, amb un tema que s'anomena 38 Pistol, és a dir, pistol, té una cometa davant de 38, calcule jo que deu ser pistola del calibre 38. Per si serveix, a banda d'Eddie Taylor a la guitarra i a la veu, tenim a Louis Mayer a la guitarra, a Dave Myers al baix i a Fred Below a la bateria. I ja dic, vos deixe en Eddie Taylor i en esta pistola del calibre 38.
I'm going to get my 38 pistol. My baby riding round in a V4. I'm going to get my 38 pistol. You know my woman, she riding round in a V4. That must be my baby getting away a while ago. I heard somebody noisy in my back door. last the reason I told my 38 pistol. That's the reason I carry it every day. Yeah, you know if I catch my woman down on 47th Street again, man, somebody sure gonna fade away.
Era Eddie Taylor. I ara anem a escoltar a Rory Block, que és una dona que hem posat multitud de vegades en el programa. La veritat és que s'ho mereix, ja sabeu, res, ho conté en 30 segons. Una dona blanca de Nova York que se decideix a fer quasi estudis antropològics sobre el blues del Delta de principis de segle, que va entrevistar i va veure algunes figures com Mississippi, John Hart, etc., com tocaven i quin era el seu ritme. Després ha fet alguns discos dedicats a aquests personatges, des de Robert Johnson al reverendo Guy Davis, el propi Mississippi John Hart, etc. Tota una investigadora a banda d'intèrpret d'eixa música de blues més primitiva, més autèntica, si voleu, això ja va a gustos. En fi, cosa que sobta amb una dona blanca i de ciutat com era Nova York. En fi, és una dona que té una edat, ja té 70 anys, i l'anem a escoltar en un tema que prové d'un disc que s'anomena Best Blues and Originals de l'any 1988, publicat per Rory Block, i d'este disc escoltarem un tema que s'anomena Gypsy Boy, és a dir, xic gitano. Rory Block, Gypsy Boy.
Sweet love, whistle in a tune. Do 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 do. Gypsy boy, said you own my heart, you hold it in. In your loving hand, and you carry it beside you. It's all I can do to make it through. Do 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 do.
Era Rory Block. I d'esta dona se n'anem ara a Chicago. Anem a escoltar a Nick Moss. Nick Moss i la seva banda, Nick Moss Blues Band. Nick Moss és un guitarrista, també cantant, i fins i tot també toca l'harmònica. Jo dic natural de Chicago, és relativament jove. Quan dic relativament jove és que té 50 anys aproximadament, vull dir que no, 49, 40, des de l'any 72. Un músic que té dos discos gravats amb l'harmonicista Dennis Grenling, molt interessants, i que practica un blues en ocasions molt electrificat. A tres voltes fa blues tradicionals a d'estos arrossegats també espectaculars, i d'altres hi ha temes que a mi em semblen una miqueta insulsos, però bé, té un poc de tot. Com a músic és evident la seva qualitat. I bé, anem a escoltar una mostra d'un disc que s'anomena Sadie May, que va publicar en l'any 2005. Escoltarem un tema que té un títol curiós, The Bishop, el bisbe. I res, escoltem la veu i la guitarra de Nick Moss, i també, lògicament, a tota la seva banda. Nick Moss, The Bishop. Thank you.
invites you on the west side. Got lots of pretty women, oh, and they wait to take you for a ride. You know the bishop's got all kind of pretty little girls. I don't care what you taste, well, the bishop got all kind of pretty girls. And if the price is right, well, they'll take you right around. The bishop, he's a man of my town. Well, that magic wand is his name. Bishop, he's a man of my town. You know that magic wand is his name. You know peddling skin is this man's game.
era Nick Moss. I després d'este guitarrista i cantant nord-americà, anem a fer una excursió per Àfrica. Se n'anem a Mali i anem a escoltar a Umu Sangaré. Umu Sangaré és una dona cantant que canta un tipus de música que en Mali se coneix com a Wasulu. És una dona, una lluitadora feminista, a banda de ser una dona amb una veu extraordinària, que ha sigut ambaixadora de la FAO, l'Agència de les Nacions Unides per a l'Alimentació, una dona que ha lluitat pels drets femenins en un país musulmà que sempre és un hàndicap important, i que apareix en un disc que s'anomena Sahara Blues of the Desert, que no és el disc que posarem ja fa uns quants anys, que era Desert Blues, que era un altre disc, que este és Blues of the Desert, que el significat és exactament el mateix, però bé, el nom és diferent per a que ningú opine ni tinga problemes, imagine que de drets d'autor, drets i coses per l'estil. Bé, esta dona ja dic que és una cantant, no toca cap instrument a banda de la seua veu, i l'anem a escoltar en un tema que s'anomena Guayeña. Umu Sangaré, pareu compte que val la pena.
Thank you.
era Umu Sangaré. I era, se n'anem a Nova Orleans, de Mali, peguem un bot i se n'anem a Louisiana, perquè anem a escoltar el professor Longhair. El professor Longhair és un músic, el seu nom autèntic, no l'artístic, el seu nom autèntic és Henry Roelard Byrd. És un pianista natural de Louisiana, de, crec que Apalusa o Bogalusa, un poble d'estos més o menys conegut perquè han nascut més músics de blues. Ell era especialista en ritmes d'estos que anomenem llatins, calipsos, mambos, etc. Va estar durant una temporada tocant música aixina caribenya, per dir-ho d'alguna manera. Després ja se va anar més cap al rhythm and blues, però sempre en la perspectiva de que estava en Nova Orleans, evidentment coses relacionades amb el carnaval, etc, etc. Per exemple, vos dic títols de discos d'ell, New Orleans Piano, House Party in New Orleans, Rock and Roll Gumbo, Mardi Gras in New Orleans, en fi, totes les coses típiques i tòpiques de Nova Orleans. Concretament d'un disc que s'anomena Rock and Roll Gumbo de l'any 1974, anem a escoltar un tema que s'anomena, espereu que el trobe, que aquestes coses a vegades un se despista, sí, és molt fàcil, Doing It. És un tema instrumental i que podien traduir per una frase que a molta gent li sonarà: fento. Doing It, professor Longhair.
Thank you.
Esteu en la sintonia de Radio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també a través d'internet des de la nostra pàgina www.radioclara.org. I bé, els Blues de la Descoberta arriba a la seua fi, ja portem pràcticament 40 minuts de secció, així que, com diria aquell, vos posem un tema més i se n'anem de cap a la literatura, que serà el que farem només acabe el tema que vos posarem a continuació. Però bé, recordar-vos que els Blues de la Descoberta tornarà la setmana que ve, aproximadament durant la segona i part de la tercera mitja hora del programa, i que continueu en la sintonia de Radio Clara, continueu en la sintonia de la Descoberta i que ens queda encara la part literària del programa. I per a despedir-nos anem a posar-vos a un harmonicista. Es tracta de Billy Boy Arnold, que és un harmonicista nascut a Chicago en l'any 35, per tant ja té una edat que podíem dir quasi provecta, més de 80 anys, crec que no està en actiu, però en fi, no ho puc assegurar. Un harmonicista que va ser alumne de Williamson. Va estar molts anys també acompanyant a Bo Diddley a l'harmònica, després ja va funcionar en solitari, en fi, una figura, si no de les primeres figures de l'harmònica, sí del segon staff, per dir-ho d'alguna manera. I bé, l'escoltarem en un tema curtet, són 3 minuts escassos, que s'anomena I Wish You Would, una cosa així com Jo Desitge el que tu vulgues, o una cosa pareguda, o Jo m'agradaria el que a tu t'agrade, una coseta aixina. Així que vinga, els Blues de la Descoberta tornen la setmana que ve, i ara te deixem en Billy Boy Arnold i a continuació te contarem, no el conte perquè continuem en els microrelats de les setmanes anteriors, així que te contarem uns quants microrelats. De moment, Billy Boy Arnold en el tema que ja vos comentàvem abans, I Wish You Would.
Trying to do. You're trying to love me and some other man too. Love you, baby, I gave myself. I wouldn't leave you for nobody else. Crying and pleading won't do no good. Come back, baby, I wish you.
Si yo fos tú, no llegaría a mí, digue ella. Si yo fos tú, no llegaría a mí, digue ella. Així que cadascun dels dos se n'anà amb una altra persona. Ella amb la millor amiga d'ella. Ella amb el pitjor amic d'ell. Més tard, quan tots dos s'havien deixat els seus respectius amors, es trobaren de nou i es contaren la vida. Ja sabia jo que aquella xica no era per a tu. Ja sabia jo que aquell xicot no era per a tu. Vols dir que si jo fos tu, lligaria amb mi? No voldràs dir que si jo vull dir que si jo fos tu, lligaria amb mi. Sí, sí, però també podria plantejar-te l'altra qüestió. Oh, no enredres les coses. Tu què faries si fosses jo? El mateix que jo si fos jo. Voldràs dir que tu si no fos jo. No, dic que jo sí, jo fos jo. Et trigueren tantíssim que s'oblidaren de lligar. El tercer encontre va tenir lloc a l'eixida del refugi, després d'un bombardeig. Ara o mai, digué ella, és el moment de decidir-nos. Ell va cometre l'error de dir, qui a què? Ella no va poder resistir la tentació de contestar, i qui no a què no en aquest temps que corren. Aleshores ell va dir, qualsevol decisió en aquest moment pot ser errònia. I ella, qualsevol decisió errònia pot ser sols la decisió d'aquest moment. Ell es creia obligat a fer una frase, qualsevol error és sempre momentani. I ella indignada digué, i amb tu tots els moments són erronis. Anys després comentava una amiga, era un gran xicot, però el perdia l'afició a les frases. I l'amiga va preguntar, i a tu no? A mi em perden dues aficions, la meua de fer frases i la dels homes de dir la darrera. Quan va morir aquell pastor que cridava el llop, o era el llop, es varen comentar alguns episodis de la seva vida i la conversa anà a parar als motius que li feien cridar o no cridar el veïnat. Cridava sense motiu, digueren alguns. Cridava per emprenyar, digueren altres. Cridava perquè era un poregós i qualsevol ombra li semblava el llop, digueren uns altres. Potser cridava unes vegades per una cosa i d'altres per una altra, digué l'avi Camatorta. O no, seria ja Camatorta el fill. Sempre he dit que cridava per avorriment, digué l'ordinari. Cridava per emprenyar, digué un que havia arribat més tard a la taverna. i després d'una llarga estona de discussió convingueren que no s'havia provat que digués el llop, sinó més aviat que els semblava que deia això quan cridava la gent del poble. L'avi Camatorta va recordar, o si era mort hauria recordat, que el 93 fou un any de llops i que per això havia estat sempre molt predisposat a pensar que li sentia dir el llop. Altres, però, es conformaven dient que sempre havien pensat que el pastor deia el llop perquè era la cosa més raonable que es podia suposar que cridara. La resta de la gent va dir que realment era massa lluny per saber exactament què deia. Amor impossible, aquell que els arribà al pou de la rectoria i al campanar. Quadrat l'un, redó l'altre, si és que això vol dir necessàriament alguna cosa, que sembla que no. El pou esperant que el campanar gosara de reflectir-s'hi. El campanar amb aquell complex de pou cap a dalt que no aconseguí superar mai. Tots dos pensant, erròniament, que eren el molle de l'altre.
manca la terra s'escalfa, que el mar creix i els gels eterns en aigües dolces s'esvaeixen. Ho veig venir, se'ns esborren els perfils, se'ns van desfent les arestes. Les meves armes com espadats de pedra em faré dics tan alts com gatres cels. Tu i jo desert de dunes suaus. Diuen que la terra s'escalfa, que el mar creix,
un horitzó de foc. En diu el viatge, gota a gota creixen les mars, i el pas de l'instant m'assenyala el ritme. Al fons dels ulls s'estén un oceà d'arena inèdita. Recorde el teu país, el cel estrany i els gorgs, ara l'ombra del temps embarra el pas, ara l'absència. camina estranya i pròxima als teus somnis minerals, i a dintre creix el dubte i la joia com una brossa tenaç. La nit em porta a tu, com un vaixell travessa els dies. Mira el temps com passa, aquest vespre de pluja incerta. Mira el temps per la finestra, i em sé al fons dels dies o al fons dels morts, al cor d'un paisatge que ens acosta. Totes les aigües em porten a tu, tots els rius, com un desert sense horitzó. Tots els passos esdevenen escuma d'un retorn furtiu. Hem vist ja tants vaixells al par, a l'horitzó un velam, pot ser el núvol o pot ser l'estela d'un record. Però quin temps estrany ens creix a dintre. Tots els ports de totes les ciutats tenen un nom. Secretament l'hem buscat pels viaranys de la paraula, secretament tu i jo, al fons de la paraula o entre la remor dels dies. Mirarem el temps com s'escola pels viaranys i penombres i descabdellarem els fils de la llum al fons de la nit. Caminarem per platges sense cel, amb un pany de nit al fons del dia, i l'arena ens serà recer d'antics naufragis. Sense nom ni memòria, serem sense paraules.
Yeah. de gambas de metal.
I'm not afraid to die.
Fins ací arriba de la descoberta per l'edició del dia d'avui. Descoberta que tornarà la setmana que ve, el mateix dia i a la mateixa hora, sempre en la sintonia de Ràdio Clara, l'emissora lliure i llibertària de la ciutat de València, en el 104.4 de la FM i també des de la nostra pàgina www.radioclara.org. Pàgina en la qual, per cert, podràs trobar les mil i una maneres de col·laborar econòmicament amb el manteniment de Ràdio Clara, cosa que, com pots imaginar, t'agrairem moltíssim. I també podràs trobar el podcast del programa i, a més, d'altres programes de l'emissora. En fi, ja hem vist que en aquestes èpoques pandèmiques les coses poden anar a pitjor o poden anar a millor. Sembla que en les vacunes, quan no tenim el problema d'AstraZeneca, sorgís el problema de la de Johnson & Johnson i veurem si li eixen potes a la de Pfizer, perquè últimament la Unió Europea sembla que la clava. No parlem ja del Sofagate, perquè, en fi, és tan evident que a este bon home, al president del Consell Europeu, el Charles Michel, haurien, evidentment, si no de fer-lo dimitir, si cessar-lo. Per impresentable. Però, en fi, ja dic que últimament la Unió Europea s'està lluint de valent. No obstant, en fi, sempre hi ha coses pitjors. Evidentment, viure en Turquia deu ser prou pitjor que viure a, jo que sé, a Estocolmo. I no pel clima. Bé, anem a dir-te també, com fem sempre, el nom dels autors dels textos que t'he llegit avui. Els microrelats, com en les setmanes anteriors, són d'un llibre en pàgines ja ben groguetes, quasi marrons, de Josep Vicent Marquès. Per si algú li interessa, s'anomena Amors Impossibles, el llibre. I els poemes, en este cas, eren d'Anna Montero, que se me n'havia anat el nom completament. Sabia que era Montero, però me'n recordava del nom. Anna Montero, una poeta, per cert, recomanable, no, el següent. I nosaltres anem a fer-te, com sempre, els versos de comiat, que avui se mos ha anat la santa al cel i no mos dona temps a fer-vos la història d'empomar-la i totes aquestes coses. Vinga, més versos i fins la setmana que ve. I recorda, si moderadament feliç has de ser. Apa, adeu.